Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Revolta pagesa torna a plantar els tractors a Barcelona 2 anys després. Centenars de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya en columnes de tractors han entrat aquest matí per diversos punts de la capital i han tallat la Gran Via per commemorar el segon aniversari de les protestes que van paralitzar la mobilitat i actualitzar l'estat de les negociacions amb el govern. Els pagesos pensen pesar-hi la nit, de fet el cap de setmana. Sobre la taula, el pacte de Mercosur, el preu dels hidrocarburs, l'accés de burocràcia i diverses malalties que, recordem, afecten el sector. I parlant de Rodalies, perquè recuperarà el servei de tren a totes les línies en unes 2 setmanes i completarà el retorn a la normalitat l'abril vinent, quan es podran suprimir les limitacions de velocitat que s'apliquen ara a diferents indrets de la xarxa per garantir-ne la seguretat. El portaveu de Renfe a Catalunya és Antoni Carmona.
En la línia del que va dir el secretari d'Estat, es treballa perquè estigui recuperant 2 setmanes, totes les limitacions de cara a l'abril. Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació. El treball conjunt, Adif, Renfe, Govern, Ministeri, per revertir la situació a Rodalies de Catalunya.
I a tot plegat s'hi afegeix la vaga de maquinistes de Renfe convocada de dilluns a dimecres de la setmana vinent. Els sindicats han decidit mantenir de moment la protesta després de la tercera reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente. Més temes. L'Hospital Clínic de Barcelona ha operat 77 dones afectades per una mutilació genital femenina. Els últims 10 anys en total n'ha atès 99 dones dins el model d'atenció integral que ofereix des de fa una dècada. Només el 2025 s'han derivat a l'hospital 16 víctimes d'ablació. Són dades fetes públiques per l'hospital coincidint avui amb el Dia Internacional de la Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. I Brussel·les critica el disseny addictiu de TikTok i amenaça amb una multa multimilionària per vulnerar la llei europea. La Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que el disseny de TikTok infringeix la llei de serveis digitals comunitària, carrega contra les funcions com el desplaçament infinit, la reproducció automàtica o el sistema de recomanació personalitzat. Darrer apunt, el segon àlbum de Bad Guia, el nom artístic d'Alba Farelo, es dirà Mascara i sortirà el proper dia 6 de març. Combina molts estils com reggaeton, rhythm and blues, dancehall o també merengue house. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 6 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a la Costa Brava. A l'Escala, concretament, passarem pel Delta de l'Ebre, per Vilanova i la Geltrú, anirem fins a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes novetats. Ens centrarem en l'educació i el mar. Descobrirem una nova llegenda o mite arran de la nostra secció Mites i Llegendes del nostre mar Mediterrani. Participarem en un curs de primers auxilis d'emergències al mar. Coneixerem de primera mà una campanya per recuperar una embarcació i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment tots els divendres, fent un repàs de tots els actes que hi haurà arreu de la nostra costa catalana aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda a tots, molt bé, i esperant que arribi el cap de setmana, que a més el cap de setmana pot ser gloriós, eh?
Gloriós, per què?
Home, perquè tenim unes cookies festes, tenim un cos blanc, és que tenim tantes coses aquest cap de setmana.
Ho tenim tot, com deien.
És que no pot ser, ens falten hores.
De moment els pagesos tornen a protestar.
Sí. Jo crec que volia donar-te festa per el cap de setmana.
Ja, borrasques per aquí, borrasques per allí.
Adiós.
Sí.
Pluja, i tot. Desbordaments per tot arreu.
Tot
positiu, eh?
Tot positiu. Ens hem d'exterminar ja i a mi no em feu cas, però bé, arribarà el dia que em fareu cas.
Que punyetera que ets.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, estem a divendres, estic... Encara que no ho semblo per la meva veu, perquè estic cansada tota la setmana, però dins meu estic molt contenta i feliç. Este cap de setmana arriba intens, tinc moltes coses a fer i espero que em dono temps a tot. I també per descansar una mica i recarregar piles per tornar lo dilluns a tope, com sempre.
A tope, com sempre. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Prop de bé. Una mica esturat, sentia... Sentia ara en els boletos de la xarxa, en el punt horari de les 4, algun dels estils de la noia aquesta que es fa dir Bad Girl, Farelo pels amics, i Electromerengue o Merengue House, o no sé com en deia de l'estil aquest. M'he quedat una mica... És allò que nosaltres no som d'eixe món, perquè em diuen aquestes coses i ja em perdo, però no us ho hagués.
Ens hem fet grans. Sí. Això és la meva conclusió.
D'acord. O els altres viuen en una dimensió paral·lela. També pot ser, eh?
També. Això també. Anem a saludar en Sergi Corral.
Hola, què tal?
La Carla Lanuza. Sí, ja t'he saludat. La Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs estic bé, però estic regular també, perquè estic amb un refredat d'aquells forts de final d'hivern que m'ho està passant una miqueta malament.
A veure si cuidem aquest refredat i anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Jo no estic refredat, no? Veus? Jo estic bé. Bé, divendres, bé, sí.
Bueno, però aguantar-se una miqueta, no? Sí. Que arriba el dissabte i el diumenge, vinga, va.
Si tu estàs bé, Oriol, anem a començar el programa avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la sípia es troba en veda a les badies de Roses i Pals fins al dia 28 de febrer. És una protecció que afecta tant a pescadors professionals com a recreatius. Sergi.
Doncs sí, Marina, aquesta pesca d'aquest cefalòpode queda totalment prohibida entre l'1 i el 28 de febrer en aigües interiors de la Costa Brava, el qual es tradueix en l'espai marítim i costaner entre el cap de l'illa de Massador, el cap de Creus, i el cap de Begú. És una mesura que afecta, com dèiem, tant a pescadors professionals com a recreatius i és vigent tant en pesca des d'embarcació com des de la vorera, des de la costa. És la segona aturada biològica del període tardor-hivern després de la que es va fer entre l'1 de setembre i el 30 de novembre. Aquesta segona etapa de veda situa just a l'inici del període reproductiu i l'objectiu de tot plegat és protegir a les femelles que ja van ovades. La veda de la sípia és una mesura proposada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat amb la participació del Comitè de la Cogestió de la Sèpia de les Badies de Roses i Pals, on hi són representades les confraries de pescadors, i també l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
Tot a punt per la regata de vela infantil Vila de Palamós Optimist Trophy.
Doncs el dimecres vinent arrencarà la que serà la 36a edició d'aquesta regata de vela infantil a Palamós aquest any, amb novetats destacades. Primer, els nombres de participants passa de 550 a 360 i la base logística de la regata estarà instal·lada al Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós en comptes de la Platja Gran. Els regatistes que hi participen, entre 8 i 15 anys d'edat, i vindran de 22 països diferents, sobretot espanyols i la resta d'Europa. En els darrers anys, la Palamós Optimist Trophy exhauria amb molta facilitat aquestes 550 places d'inscrit i fins i tot acumulava llista d'espera. Ara això, però, ha canviat. Ens ho explica Adrià Morata en declaracions a Ràdio Palamós i ell és responsable de comunicació del Club Nàutic Costa Brava Vela de Palamós.
Les inscripcions es van obrir el juliol del 2025 i a partir d'aquí nosaltres ja veiem com evoluciona, és a dir, tenim les dades dels altres anys a certes dates, llavors aquelles dates les comparem i pot ser que estiguem per sobre o per sota. Aquest any al principi sí que estaven bastant igualats, però més cap a octubre i novembre vam veure que no portàvem el mateix ritme d'altres anys i ja va ser quan es va començar a plantejar aquest canvi de seu.
Les obres del Passeig del Mar o la coincidència amb les dates del Carnaval han acabat de convèncer l'organització per traslladar tota la logística des de la Platja Gran fins al club. Els participants d'aquesta 36a Internacional Vila de Palamós, Optimist Trophy, com dèiem, provenen de 22 països d'arreu del món, entre els més llunyans, per exemple, el Bermuda, Brasil, Estats Units o Canadà. Aquesta regata es farà de l'11 al 15 de febrer.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Unió de Pagesos alerta de dificultats greus en el cultiu de l'arròs per la manca de fitosanitaris autoritzats. Cel.
Sí, Marina, Unió de Pagesos alerta de la situació complicada que viu el cultiu de l'arròs per la manca de productes fitosanitaris autoritzats per combatre plagues i males herbes. El sindicat assegura que la reducció de matèries actives no s'ha compensat amb alternatives eficaces. El sector denuncia que en ser un conreu d'ús menor disposa de poques eines específiques, fet que limita la producció i condiciona els pagesos a conrear només determinats tipus d'arròs. El representant d'Unió de Pagesos, Josep Antoni Vidal, ha explicat que aquesta situació dificulta la lluita contra les males herbes i afecta la rendibilitat.
Per tant, des d'Unió de Pagesos, sector de l'arròs, demanem que el pagès pugui ampliar la manera de cultivar l'arròs, que no es vegi obligat per a la reducció de productes químics només a Europa, no al reste del món, que poguéssim cultivar en una mica més de cara i ulls i poder competir en el que ens ve de fora, tant del medi de Myanmar com del Mercosur.
Per aquest motiu, el sindicat demana ampliar el catàleg de fungicides i herbicides i autoritzar productes que ja s'utilitzen en altres països, com Itàlia. Unió de Pagesos també denuncia la manca d'homogeneïtat dins la Unió Europea en l'autorització de productes, fet que asseguren que genera competència deslleial.
Després de la publicació de la nova proposta de termenament a l'Ajuntament de Deltebre, ha convocat el Consell de Defensa de Deltebre Territori per analitzar els propers passos i definir les accions que duran a terme per defensar els avenços assolits i el futur del municipi.
Segons el consistori, esta nova proposta seria pràctica la que ja es va plantejar el 2023 i que va generar un fort rebuig per part de l'Ajuntament i altres actors locals. Escoltem a Marc Bertomeu, delegat del Consell de Defensa de Deltebre Territori.
El passat dimecres vam tenir que convocar una nova sessió del Consell de Defensa del Deltebre Territori, ja que de manera inesperada el Ministeri va tornar a presentar l'expedient d'atermenament de la nostra població, de Deltebre, i la veritat és que sempre havíem parlat, no?, en l'administració, en el Ministeri, que era moment de consensuar accions útils i objectives, no?, per al bé del poble, i que no es faria un atermenament de cura al territori i molt menys sense tenir abans el pla de protecció, no?, del Delta, que és la base a partir del qual s'ha de protegir el nostre territori i després veure les accions futures. Però bueno, un cop més estem a la zona de sortida, estem igual que el 2023, és increïble. I bé, el que farem com a ajuntament, com a administració, com a consell, és en les properes setmanes i dies anunciar les mesures i accions què farem per a defensar els interessos de Deltebre i en aquest cas també defensar com no els interessos del Delta en general, ja que és tota una mateixa acció el que s'ha de fer.
Recordem que l'atermenament determina quines zones del litoral formen part del domini públic marítim terrestre i és un procediment previst a la llei de costes amb l'objectiu d'actualitzar els límits de la franja marítima d'acord amb criteris tècnics i ambientals. Tot i això, actors locals han expressat que sense un marc de consens i mesures clares de protecció pot suposar obstacles per a activitats agrícoles, econòmiques i de gestió de recursos al Delta, una zona especialment sensible als efectes del canvi climàtic i de la regressió costanera. El termini per presentar al·legacions finalitzarà d'aquí a un mes i des de l'Ajuntament s'ha avançat que es valorarà de manera exhaustiva l'impacte de la proposta sobre els veïns, l'activitat econòmica i l'ecosistema. El debat sobre l'atermenament torna a posar sobre la taula la necessitat de treballar amb consens entre administracions i el territori, una reivindicació que es manté des de fa anys al Delta de l'Ebre.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Avui s'ha dut a terme a Vilanova la 8a edició de la jornada de vacunes i immunitzacions de la Societat Catalana de Pediatria, on s'ha parlat del xarampió, que s'ha convertit en una de les grans preocupacions del sistema sanitari. Carla.
Doncs sí, el mes d'octubre passat, l'Agència de Salut Pública de Catalunya anunciava que s'havien detectat 8 casos de xarampió a Sant Pere de Ribes, una malaltia vírica i molt contagiosa que pot tenir conseqüències greus per a qui la pateix. El cas de Ribes és un dels molts que s'han detectat en l'àmbit espanyol i europeu. El 2024, a la Unió Europea es van notificar més de 35.000 casos, 10 vegades més dels que s'havien detectat l'any anterior. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer avui durant la 8a edició de la jornada de vacunes i immunitzacions de la Societat Catalana de Pediatria. En el cas del xarampió, un cicle complert amb les dues dosis de la vacuna és la clau per controlar-ne l'expansió. Escoltem a Manuel Baca, cap del Servei de Neonatologia de l'Hospital Quirón Salut de Màlaga.
Nosotros nos movemos en un país que tiene unas coberturas vacunales altísimas, del 90 y tantos%, pero basta que haya un grupito, concretamente lo que reconoce la OMS, es que basta con que la segunda, no siquiera la primera, la segunda dosis, haya de cada 100, 5 niños que no la reciban, para que se hunda absolutamente ese sistema de protección y el sarampión en países como Rumanía han pasado de tener 0 casos a tener 30.000 casos.
També s'ha posat de manifest que l'arribada d'aquests brots ha posat a prova els serveis d'atenció mèdica, que han hagut d'activar protocols especials i poc habituals per evitar el contagi. La influència dels missatges antivacunes és un altre dels aspectes analitzats en aquest congrés, que reuneix professionals pediàtrics que han de fer front a famílies amb reticències a vacunar els fills. Escoltem ara a Pepe Serrano, pediatre i membre del Comitè Assessor de Vacunes de l'AEP.
Però la relació entre el malalt, entre el pediatre en aquest cas, o la infermera de pediatria, i aquella família que tenim al davant, sovint no és tan fàcil com voldríem, i n'hem d'aprendre a fer-ho. La reticència vacunal va malauradament a l'alça. Són més fàcilment acollibles les notícies dolentes que causen sensació que quan això se li dona la volta i es tira enrere.
Aquest és el 8è cop que la Societat Catalana de Pediatria organitza a Vilanova aquesta jornada, amb la qual es posa al dia tota la informació relacionada amb les immunitzacions.
Sitges va acollir ahir la preestrena de la pel·lícula El rastre del llop, que a partir d'avui ja es pot veure als cinemes.
La població escollida per a la preestrena es pot dir que és la població anfitriona, perquè la pel·lícula està rodada en bona part a Sitges i també en algunes localitzacions de Sant Pere de Ribes. A més, tant el productor David Matamoros com la directora Ángeles Hernández són sitgetans. La pel·lícula combina drama i distòpia amb un relat que, sobretot, convida a la reflexió amb el canvi climàtic darrere fons, tal i com ens ho van explicar els propis David Matamoros i Ángeles Hernández.
És una pel·lícula que, primer, és un drama en el que veurem amb una filla i amb un pare intentar reconciliar-se, però hem intentat anar una mica més enllà, donar un missatge ecologista, parlar de l'emergència ecològica, de la gestió de l'aigua, de com ho estem fent ara mateix, i que com aquesta gestió de l'aigua, si no la portem bé, pot acabar en que dintre de 25 anys, que és on passa la pel·lícula, el 2050, tinguem problemes que ja no podem solucionar.
también nos habla de todas las políticas fascistas que ya estamos sufriendo en estos momentos, que parece que sea como una locura, pero es que realmente miras el telediario y es la mayor película de terror que vas a encontrar. Y realmente todo esto pasa con, bueno, nos lo explican unos personajes, que es una familia, con los que encontramos unos problemas de incomunicación tremendo.
Carlos Cuevas, Elisabet Casanovas, Andrés Herrera i un Miqui Núñez, que pràcticament debuta al cinema, són alguns dels actors d'aquesta pel·lícula que des d'avui ja es pot veure als cinemes. Fem aturada a les costes del Maresme. El Club Nàutic d'Arenys està ultimant els detalls per la celebració de la regata Interclubs de Vela, que es disputa aquest cap de setmana del 7 i 8 de febrer, Oriol.
Doncs sí, serà la 51a edició d'aquesta regata emblemàtica del litoral català, on també es concedeix el trofeu Jordi Vives per a clubs. És una regata per a tot tipus de creuers en format de travesses, ho comenta Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys.
Aquesta edició ens toca sortir des de Barcelona, arribarem a Arenys, tornarem a sortir des de Llavaneres, el Balís, Arenys, i entrem a Barcelona. Ho fem entre quatre clubs, entre el Balís, Arenys, el Marítim de Barcelona i el Nàutic de Barcelona. Però sí, el que és la part organitzativa, sempre doncs, el lideratge l'ha portat més la nostra entitat, que va ser la primera que va començar amb aquest format d'interclubs.
La participació està oberta a qualsevol embarcació de la tipologia creuer, des de les més competitives fins a les més lúdiques. Les travesses estan planificades també amb la possibilitat d'adaptar les distàncies i fer-les més curtes o més llargues.
Estem parlant dels ORC de competició, que són els més punteros, com si diguéssim, fins als ORC de promoció, que són els que tenen un barquet i volen sortir i no tenen que treure's cap certificat a medisura ni res. Aleshores, jo crec que està obert a tothom i les dues travesses també s'ajusten una miqueta doncs, al nivell i a les eslores de les embarcacions. Els més competitius fan més milles i els menys competitius o els que volen fer un format més adaptat a la seva embarcació doncs fan una miqueta més de milles i tenim unes portes d'intermig de pas. Una és a Estamataró i l'altra està a Cabrera, que tant de pujada com de baixada podem escurçar el recorregut per aquestes embarcacions.
S'espera que en el camp de regates es pugui veure una gran quantitat d'embarcacions, aproximadament entre 40 i 50, que lluitaran per aconseguir la preuada copa. Aquesta competició té l'afegit que no només es lluita per pujar al podi a nivell individual, sinó que també és important fer un bon paper a nivell d'equip, ja que cada club competeix per fer-se amb el títol. Puntua el primer iot de cada club en cada grup de classificació i en cada prova, i en la classificació per clubs no es podrà descartar cap regata. La regata Interclubs també té la col·laboració de la RAN, que és la Real Associació Nacional de Cruceros i la Federació Catalana de Vela.
Calella ja ha començat les obres per transformar l'antic mercat municipal en un nou centre cívic. Es tracta d'un espai pensat per revitalitzar la vida cultural i social de la ciutat.
Sí, és un projecte amb un pressupost de 2,6 milions d'euros que preveu una rehabilitació integral de l'edifici i alhora l'ampliació de la superfície construïda de 700 metres a gairebé 1.100 gràcies a la incorporació d'una nova planta que serà com un altell. El futur centre cívic de Calella tindrà una planta baixa diàfana amb un espai central, amb la recepció, zones de descans i una sala polivalent per a concerts, conferències o presentacions. A més, hi haurà sales per a activitats més petites com tallers, cursos o assajos musicals, incloent-hi una aula de cuina de 50 metres quadrats. A la primera planta s'hi ubicaran altres sales d'activitats, com una sala de manualitats i una d'activitat física, així com un segon espai expositiu i zones administratives. El projecte aposta també per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Mitjançarà l'ús de la llum natural, es milloraran l'aïllament i es preveu instal·lar una bomba geotèrmica per reduir el consum energètic. Pel que fa als materials, es prioritzaran fustes de tala controlada i la recuperació de teules antigues per la teulada. A més de modernitzar-lo, el projecte posa en valor l'edifici històric, dissenyat per l'arquitecte Jeroni Martorell i declarat un bé cultural d'interès local el 2014. La rehabilitació conservarà els elements arquitectònics més característics, adaptant-los a les necessitats d'un equipament obert a tota la ciutadania. Les obres tenen una durada prevista d'un any. Des de l'Ajuntament expliquen que volen convertir l'antic mercat en un punt de trobada cultural i social de referència a Calella.
Acabem el nostre repàs informatiu ja parlant de Carnaval, perquè el Carnaval de Tarragona arrenca aquest cap de setmana amb la disfressa d'or com acte destacat aquest diumenge. La gala torna a la CaixaBank Tarraco Arena a partir de 7:45 de la tarda, després que l'any passat s'hagués de traslladar al Palau Firal i de Congressos en el seu 25è aniversari. Les 14 comparses participants lluiran les seves millors disfresses en un desplegament presentat pel periodista Guillem Estadella i l'artista Gemma Polo. Un dels organitzadors de l'acte, Jordi Vinyoles, ha parlat dels premis que rebran les comparses.
Hi ha dos premis, un primer premi i un segon premi. Enguany l'Ajuntament ha augmentat els seus imports. El primer premi s'emporta 1.500, el segon són 1.000, i enguany hi haurà dos premis més. Un, queda molt clar que aquests darrers dies, setmanes, les comparses, cadascuna d'elles, estan promocionant que la gent que vulgui anar a l'espectacle utilitzi el seu codi, d'acord, a l'hora de comprar a la web, perquè hi haurà un premi, que és que la comparsa que hagi aconseguit que el major públic hagi utilitzat el seu codi s'emportarà 500 euros en metàl·lic.
Hi ha 4.000 entrades disponibles, de les quals encara en queden algunes. L'any passat, la comparsa Platinum es va endur el premi a la disfressa d'or amb el seu homenatge a Rosalia. Aquest divendres 6 de febrer a les 7 de la tarda a l'antic Ajuntament es farà la presentació del llibre jutjant el rei Carnestoltes de la colla La Bota. L'entitat presenta el llibre de Jorge Pérez de la Torre, un recull del judici del rei Carnestoltes a Tarragona des de la recuperació del Carnaval fins a l'actualitat. Dissabte serà el torn de l'onzena xerronada popular organitzada pel Casal Popular Sageta de Foc a les 2 del migdia. Al Mercat Central i al Mercat de Torreforta s'organitza un concurs de dibuix de receptes carnavalesques per infants de 5 a 12 anys. També hi haurà vigent una exposició sobre el Carnaval a Sant Salvador. I ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encara dominada pels vents terrals a tota la costa, però tot i això hi ha ressaca marítima força destacable i tenim una mar espessa combinada també amb mar de vent, que és ben evident. Onades de 2 metres i mig al llarg d'aquesta propera tarda i vespre, per tant, compta aquestes últimes hores del divendres perquè tenim gairebé temporal a gran part del litoral. Estem parlant de vents de garbí o de sud, són simplement més febles i més de xaloc a la Costa Brava, que és on quedem un palet més a recer d'aquesta mala mar. Però compta, sobretot, a la costa central, també fins a la banda del Baix Penedès, amb aquesta mar molt espessa i alterada. Pel que fa al dissabte, un vent que tornarà a girar més cap a ponent al matí, més insistent a les comarques barcelonines i de la Costa Daurada. Durant la tarda, aquest vent fins i tot girarà cap a sud o cap a xaloc. I és que la nit de dissabte a diumenge ens passa una pertorbació amb vent variable. Diumenge s'instal·larà la tramuntana i el mestral. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora destaquem una carretera local tallada per un accident. Es tracta de la TV-3022, que es troba tallada a l'altura del Parelló, en els dos sentits de la marxa. D'altra banda, recordem que el tall de trànsit de l'autopista AP7 a Martorell, en sentit sud, obliga a agafar altres rutes alternatives. Aquestes vies van més, amb més volum de trànsit, amb més increment de volum de trànsit, especialment avui amb tarda de divendres, de sortida de cap de setmana. Es nota sobretot a l'enllaç de l'autovia 2 amb l'AP7, al punt de Martorell, a la pròpia autovia 2 entre Abrera i Esparreguera, en sentit Lleida, especialment també a la B24 amb cues a Cervelló, i més endavant a la Nacional 340 a l'altura de Vallirana i ja més al sud a l'altura de Vilafranca de Penedès, i també per últim la C32, molt més carregada de l'habitual al tram de Sant Boi de Llobregat i més endavant entre Castelldefels i les botigues de Sitges, tot plegat en sentit sud. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Amb temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Anem ara a conèixer tota l'actualitat de la pesca i com cada dues setmanes ho fem de la mà de la Federació Catalana de Pesca. Avui amb en Pedro Terol parlarem de les llicències de pesca. Sergi.
Sí, Marina, i ho fem perquè justament les últimes setmanes, l'últim mes, hi ha hagut un xic de polèmica al voltant de l'equiparar o de la validesa de les llicències federatives i recreatives, una mica de batibull amb aquestes dues coses. Qui ens ho pot dir millor, qui ens ho pot explicar millor és en Pedro Terol. Pedro, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, comencem per al principi, comencem per situar una miqueta el personal. Què és una llicència de pesca recreativa, què és una llicència federativa i quines diferències hi ha entre una i l'altra?
La llicència de pesca recreativa és la que emeteix la Generalitat de Catalunya, que te permet... Hi ha tres modalitats, que són des de mar, superfície, diguéssim, de submarina i pesca continental. I això t'habilita per pescar en qualsevol moment, tu per lliure, pots anar a pescar a la platja, a l'embarcació, submarina, pescar rius, i t'autoritza que puguis pescar per lliure. La federativa, a part d'això, t'habilita per poder participar en concursos que siguin organitzats per la Federació Catalana de Pesca, que després podràs anar a campionats d'Espanya, campionats d'Europa, campionats del món, però és igual que seria en el futbol. Tu tens una llicència per participar amb el teu club en els tres campionats i ahir vas pujant cap amunt, primer de club, després l'autonòmic, després al nacional, etc. I bàsicament són les diferències generals. Una te permet practicar la pesca per lliure, quan vulguis i on vulguis, i l'altra ja entra dintre d'una normativa federativa que te regula com tens que pescar, què tens que fer, quins, una sèrie de paràmetres que tens que fer seguir quan vas de concurs.
Un concepte també que tinc alguns dubtes o que cal aclarir. El tema de l'assegurança, la llicència federativa obliga també o requereix una assegurança?
La llicència federativa inclou una assegurança.
Inclou, vale.
No només de resident, sinó també de responsabilitat civil. Uh-huh. Perquè en qualsevol esport, si tu vas a bàsquet, pàdel, futbol, qualsevol, sempre tens un seguro que te cobreix qualsevol accident que tinguis, una lesió, estàs practicant i tens qualsevol tema, perdó, i tens que anar a fer cures, a curar-te d'una torcedura, en el risc, pescant se te clava un ama al dit, pues tot això que tens que tindre un seguro i ja la federativa ho incorpora.
Uh-huh. Entenc que per la recreativa aleshores és opcional, no? El pescador pot fer-se una assegurança per ell per estar més tranquil o per tenir una seguretat davant que passi qualsevol accident o simplement tenir la llicència recreativa i ja està.
En teoria és recomanable i inclús ja, quan comences a mirar per internet te posa que en Catalunya és un dels llocs que és obligatori, a part d'algunes comunitats més, que a part de la recreativa tinguis un seguro de responsabilitat civil. Jo, la veritat, tampoc m'havia ficat molt ara si començar-me a ficar sobre aquest tema, perquè han començat a qüestionar-me i preguntar-me pescadors que no són federats, llavors m'estic intentant posar el dia i consultar a la Generalitat si realment, perquè no he trobat cap llei que digui que sí que és obligatori, a part de la llicència, que tinguis el seguro. Quan ho sàpiga segur ja te passaré una nota dient, ja ho sabem. Però avui per avui no he trobat llei que sigui obligatòria. Sí que és molt recomanable, perquè tu estàs pescant, llances la canya cap enrere, no te dones compte, li dones un cop de por a algú o l'enganxes amb l'am i pots tindre un bon ensurt.
Sí, sí. I el que deies concretament, el que volies parlar en aquest espai d'avui, és que hi havia alguns malentesos o confusions, o no sé com dir-li, o polèmica fins i tot, sobre si les llicències federatives d'altres comunitats són vàlides a Catalunya, si això es pot extendre a llicències, perquè com va aquesta compatibilitat autonòmica de llicències?
És una mica no complicada, sinó depèn d'on pesquis, hi ha una normativa o una altra. Si pesques en pesca continental, lo normal és que si no hi ha una reciprocitat amb una altra autonomia, que tingueu que la teva llicència serveix allà i la seva serveix aquí, normalment a pesca continental, si vas a una altra autonomia a pescar, és que té la llicència de pesca continental allà, no són vàlides. Estem parlant de recreatives, eh?
Sí, sí, sí.
A nivell de pesca marítima, la llicència recreativa és vàlida a tota la costa de qualsevol autonomia. No, tu pots anar a la recreativa de Catalunya, pesca a València, no tens per què tindre problemes. Crec que no hi ha cap tema, cap autonomia que tingui algun. Però sí, en continental sí, en marítima no. El tema canvia con las federativas, porque las federativas normalment, una federativa de Catalunya pot pescar tant a mar com a continental, però no em serveix per anar a pescar, per exemple, a l'Aragó, o no em serveix per anar a competir a l'Aragó o competir a València o competir a una altra autonomia. Per competir, tindria que tindre la llicència d'aquella autonomia, sempre i quan no sigui una prova que tingui un rango superior, que estigui organitzada a nivell de Federació Espanyola, encara que la estigui gestionant la Federació Autonòmica Corresponent. Llavors, si és la Federació Espanyola o el que es considera una prova open, que la normativa de les proves open és que estan obertes a totes les comunitats, llavors sí que pots anar a pescar. Però el que no pots participar en campionat autonòmic d'Aragó, la llicència de Catalunya.
Però això és una mica liu, no? Perquè aleshores t'obliga a qui vulgui participar a treure's la llicència d'aquella comunitat, fer un tràmit extra, no?
Sí, però pensa que això bàsicament és lo normal en la manera de tenir una llicència d'altre esport que tingui només a Catalunya, pots participar als campionats de Catalunya. No pots anar a participar als campionats de la comunitat de no sé on al seu autonòmic, perquè normalment els autonòmics els fas en base a que la teva gent de la teva comunitat tingui la classificació per anar als nacionals. Llavors, no hi ha aquesta correspondència. També no té sentit que tu estiguis treballant amb un número de llicències i que te vinguin, no sé, un volum molt alt més de llicències de fora a aprofitar-se de la tasca que tu estàs fent aquí.
Exacte, exacte. I si un... O sigui, des de extern, vull dir, no parlar des d'una mica així, des d'en fora. Un pescador recreatiu, si la seva intenció no és anar a competició, seria recomanable o es podria fer també la llicència federativa, per exemple, que digui, vull ser de la federació, però jo no vull participar a concursos ni vull formar de competició.
Sí, a veure, fer-se la federativa pot tindre una sèrie de avantatges almenys, sobretot quan estàs a sota l'empat d'un club, perquè se fan proves en aquest club que no són per anar a competir més enllà, que són socials, i ja la federativa te cobreix que puguis participar en aquests concursos amb la teva federativa el té, i el teu seguro, sense tindre problemes, està dintre d'un paraigua, diguéssim, d'informació que des de la federació tractem de donar a tots els nostres federats, com a totes les resolucions aquestes que van sortir de la Generalitat, on hi havia veles al Delta, veles a la zona de Tarragona, a la zona de Barcelona, a la zona de Girona, i era una informació que està molt dispersa, i des de la federació el que fem és agrupar-la i passar-la als nostres afiliats perquè tinguin clar com, quan poden anar a pescar i què poden pescar. Això és una informació que també se dona, la Generalitat la dona, però és molt dispersa, i un pescador recreatiu que va per lliure li és més difícil tindre tota aquesta informació. Si la federació donem una mica més enllà a nivell legal, a nivell de decrets que van sortint, de tindre els federats més al dia.
Llegeixo que en quant a llicència de pesca recreativa, actualment hi ha al voltant d'uns 50-60 mil llicències de pesca recreativa, si la informació tinc correcta, aquí a Catalunya. De pesca federativa, de federats, teniu un número aproximat de quanta gent disposa d'aquesta llicència?
Sí, a nivell de federats catalanes, el fet és que els últims anys s'ha disminuït el tema de competició i estem al voltant de les 4 mil i alguna cosa llicències a Catalunya. També dic que les 50.000 que parlen de Catalunya tampoc són reals, perquè hi ha molt pescador recreatiu que tenen llicències d'altres autonomies, per lo que hem comentat, que poden pescar amb llicència d'altra autonomia aquí a Catalunya, sempre i quan sigui a nivell marítim.
I allò, ara em poso un...
L'han fet a Astúries, a no sé d'on, no sé, pel preu.
Això és un hàndicap, no? És diferent el preu segons en quina comunitat.
Sí, sí, perquè hi ha preus aquí, per exemple, una llicència de pesca recreativa, ara no sé al voltant de quan està, però té pot costar 20, ara té... Mentiria una mica perquè no, com ja estic jubilat... No,
jo crec, Pedro, que la del darrer any, la renovació per 2 anys em va costar uns 43-44 euros que la vaig fer aquest juliol, que em va tocar a mi.
L'estudiat em sembla que no arriba a 15 euros.
Hòstia, bueno, clar, aleshores...
Estic parlant de memòria, eh?
Jo sí.
Perquè la gent m'ho comenta, no, hi ha Astúries, en Astúries, qui diu Astúries, hi ha altres comunitats que el preu és bastant... I ja l'ho hem comentat a vegades a la Generalitat, és una mica il·lògic que pel tema de preus, que no justifica aquesta diferència, perquè la recreativa no t'aporta més l'asturiana que la catalana. Mm-hmm. Simplement és un permís burocràtic perquè puguis anar a pescar. Aquesta diferència de preus alenta la gent que se la tregui un altre, i és una làstima perquè llavors no saps realment quin volum o quin parc de pescadors tenim a Catalunya.
Tu creus, hi ha molta gent que es queixa també de que, clar, jo em trec una llicència de pesca, compleixo les normatives o vull complir les normatives, però trobo a faltar segons quins drets o segons quin empara. Tu creus que hi hauria d'haver-hi també aquesta reciprocitat? O sigui, que no està ben bé equilibrat aquesta situació?
El fet és que tu tens la recreativa i l'únic que te donen és un permís per anar a pescar en un lloc, però a part d'això, cada vegada tenim més limitacions per pescar. Limitacions que després te vas a altres comunitats i no les tens. I no s'ha de justificar ni el preu ni la necessitat de tindre la recreativa per després estar allí com una travessia amb el desert, que ni tens informació, sí que tenim l'obligació, és com la llei, si el desconeixement no té cimes de fer-la complir-la. Pues en la pesca diuen, sí, jo tinc molta informació de la Generalitat plasmada en un núvol que tens que entrar i trobar-lo, però no hi ha una informació que arribi, ja que tinc la federativa, que la Generalitat m'envia, diu, quan treu la federativa, li dono un email, que a vegades m'envien enquestes per contestar, però mai m'han enviat... Mira, hem publicat aquesta resolució que tens que complir o que vés amb cuidado perquè canvien les veles. Aquesta informació no flueix sobre la persona que s'ha tret una llicència. Ara, demanar-te informació per una enquesta sí que t'arriba. Llavors, dius, no li veus. La gent no veu per què treure-la si no hi ha un profit o un retorn d'aquesta inversió que estàs fent.
I... una pregunta, també, perquè això a vegades la gent també s'ho pregunta o té el dubte, no? I no sé si en aquest cas ho deus saber o ho deus conèixer tu. Quines autoritats tenen dret a demanar-te, per exemple, una llicència de pesca? Vull dir, sabem que la té la Guàrdia Civil, sabem que segurament té els agents rurals, però, per exemple, una policia local també te la pot demanar per la llicència?
En principi, qualsevol cos de seguretat et pot demanar el document de que si estàs en la costa o en un riu o pescant, poden demanar-te l'obligació. Altra cosa és que, com passa de vegades, ells directament no poden posar-te una sanció, però fan un informe perquè el departament que té competències faci aquest procés. Però sí que tens l'obligació de demanar qualsevol cos de seguretat de civil. En la costa està molt clar, els ajuntaments tenen competències a platges, amb la qual la policia local pot intervenir en una platja i demanar-te si tens autorització per pescar, dintre de les seves competències. Mm. Per norma tenim sempre el mateix pensat, la Guàrdia Civil, Mossos i Rurals, però les policies locals podrien arribar a demanar-te-la i tindre les competències perquè li tinguis que mostrar la llicència de pesca.
Sí, sí, això està bé aclarir-ho, perquè a vegades els propis pescadors tenen dubtes de dir, on dia, o a vegades s'encaren, no? O dubten, no? O es pensen, aquest tio no té l'autoritat per demanar-me a mi la llicència, només ho té la Guàrdia Civil o els Mossos, no? Però...
No, és com qualsevol document oficial que estàs passant a la platja i per estar a la platja tens que tindre aquest document que és la llicència de pesca recreativa, amb la qual cosa qualsevol cos que tingui competències en aquesta platja, les policies locals les tenen perquè els ajuntaments les tenen, doncs tenen el dret a demanar-te. I entre aquesta duda, si tu tens la llicència, pues l'ensenyes i ja està, estàs complint la normativa i no val la pena ni qüestionar-te si tenen dret o no. De fet, aquí a Barcelona ens trobem a vegades que la policia municipal de Barcelona, amb les noves barques que l'han comprat, com les de los rurals, i pues venen a increpar-te de dir-te que estàs pescant. Pues bueno, pues te demanen algo, li ensenyes. Després tens que demostrar que no tenen raó el que te diuen, que aquesta és una altra, però bueno.
Això ja és un pas més. Pedro, moltíssimes gràcies per... Això és molt interessant, avui ha estat molt interessant parlar de les llicències, parlar de la validesa, parlar de les opcions, perquè bàsicament la gent ho ha de fer per anar a pescar, ho ha d'anar documentada, i suposo que això és de... El que hem parlat avui és de molt interès general. Moltíssimes...
A principi de l'any estem molt rics, esperant competir i sí. Surten temes de tot arreu.
No, no. Fantàstic, a mi em sembla absolutament fantàstic. Moltes gràcies, Pedro, que vagi molt bé. Fins la propera.
A vosaltres per donar-nos avió. Vinga, bona tarda.
I deixem la pesca, anem directes cap a Vilanova, on avui parlarem d'educació, perquè per primera vegada una escola del Garraf participarà en el programa d'aliances Magnets. Carla.
Certament, Marina. Concretament parlem de l'escola infantil i primària L'Aragai de Vilanova, que ahir va fer la presentació d'aquest projecte que es titularà Un mar d'aprenentatges, un oceà d'oportunitats, compartim aventures. Però, a més, no només és que el projecte centri en la ciència marítima, sinó que per tirar endavant tot això, comptarà amb la col·laboració estreta de l'Institut de Ciències del Mar i del Centre d'Estudis del Mar d'aquí de Sitges. Però comencem pel principi, perquè primer de tot cal explicar què són aquestes aliances Magnet. I per fer-ho vam parlar durant l'acte d'ahir amb l'Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill i que són els impulsors d'aquests projectes.
Doncs, Ismael, mira, si ens pots explicar una miqueta en què consisteix aquesta aliança Magnet, que al ser una cosa molt innovadora aquí al Garraf, que no s'ha fet mai, crec que la gent agrairà escoltar de boca teva què és exactament i en què consisteix.
Avui dia tots n'esperem molt de l'educació, cada vegada n'esperem més tots. I tothom es pregunta com podem fer una educació més compromesa, una educació més científica, i com podem fer que nens i nenes amb motivacions molt diferents descobreixin el valor de la curiositat, al mateix temps el valor del rigor, la passió per aprendre, no? Valors que són imprescindibles. I això cada dia les escoles del nostre país ho fan, és la seva feina dia a dia. Casa que aquesta feina imprescindible que fan, les hem après, i ho hem après d'altres països, es pot multiplicar per 2, per 5 i per 10 quan poses a l'escola en contacte amb altres institucions excel·lents, també, no? I en aquest cas és un exemple boníssim, no? Amb el compromís del Departament d'Educació, amb el compromís de l'Ajuntament, no? Que el vincula a l'escola amb l'educació, amb les famílies, amb la comunitat, i amb el compromís d'institucions científiques de primer nivell, com l'Institut de Ciències del Mar, que és una institució del Centre Superior d'Investigacions Científiques, amb més de 350 científics, doncs resulta que aquests compromisos, aquestes col·laboracions, fa que posin en contacte els valors d'una escola, que són l'aprenentatge del dia a dia, la reflexió, la indagació, amb els valors de la ciència, que és una finestra, com sabeu, oberta al món, no? Que va d'experimentar, de comprovar, de descobrir, no? És a dir, posa en contacte allò local amb allò global, posa en contacte allò més humà, que és l'experiència de com un nen va creixent i es fa preguntes, amb allò més racional, més científics, no? Aquestes barreges que es basen en gent aprenent juntes, no? I en reptes compartits, fan com un valor multiplicador molt potent. I Magnet va d'això, no? D'una forma molt rigorosa, també molt pausada, perquè són 4 anys de feina molt dura. Un canvi profund en una escola no es fa ni en 2 dies, ni en 2 setmanes, ni en 2 mesos. Doncs aconseguir que aquests valors científics, aquests valors d'aprenentatge impregnin tot el currículum d'una escola i l'experiència de tota una generació de nens que estan aquí. El que busquem és demostrar que l'excel·lència educativa i l'equitat educativa, la igualtat educativa, que és que tothom, i també especialment els nostres alumnes, es puguin beneficiar per això, són compatibles. Que tu n'has de triar entre l'excel·lència científica, no? I l'equitat. El que saps que això, portar-ho a terme, és molt difícil, perquè vol dir tenir coses que aquí hem trobat. Un equip molt compromès. Penseu que perquè un centre com aquest participi a Magnet, el 80% dels mestres han de votar a favor, i votar a favor de 4 anys de molta feina, a més de la feina que tenen.
Per... Molt interessant, com deia, perquè es basa en el que és la col·laboració de diferents entitats i institucions del territori que poden tenir influència positiva en projectes educatius en un àmbit escolar, com és el cas de l'Escola Aragall, i per tant doncs, poder participar en el que és el pensar un projecte educatiu de centre, doncs em sembla que és una cosa molt, molt enriquidora per nosaltres també, com a equipament d'educació ambiental marina.
I també el fet de fer aquesta formació totalment integrada dins, de, dins dels conceptes que ja s'aprenen en una escola amb canalla tan petita, no? Que són d'infantil i de primària.
Exacte, sí, sí. Està clar que això ens ofereix la possibilitat de arrelar molt en el territori els aprenentatges dels alumnes, perquè al final, doncs, amb la feina que fem nosaltres a diari, també amb escolars d'altres escoles, doncs, tenim un molt bon coneixement de lo que són els valors educatius a destacar del litoral d'aquí de la comarca, de Sitges i de Vilanova. Llavors, a través de lo que és el coneixement de la platja o el contacte amb el medi natural, doncs els alumnes poden aprendre moltes coses.
I vosaltres, que precisament sou un centre que està ubicat aquí a la comarca, que esteu a Sitges, que sou com el centre especialitzat més local dins d'aquesta iniciativa, entenc que tindreu un pes molt gran dins d'aplicar tot això aquí a l'Aragall. Ja heu fet una previsió de més o menys com es treballarà?
Doncs la veritat que ho estem desenvolupant. Ara hi ha un treball intern, no?, des de la coordinació també del projecte amb el claustre, i nosaltres ens hi anem sumant i anem veient una mica com es desenvolupa tot plegat. També estem pues, acompanyant a lo que és l'altre partner, no?, l'Institut de Ciències del Mar, i entre tots anem veient com es va desenvolupant. És una mica una construcció que durarà 3-4 anys i anirem veient com es va desenvolupant tot plegat.
I teniu pensat també treballar amb altres espais d'aquí de la comarca, com podria ser doncs, treballar amb els ports de Sitges o de Vilanova, parlar amb la gent del Sarti, aquestes altres institucions que treballen per aquí a la comarca?
Bueno, això de fet ja ho estem fent, perquè a lo que és allà en el SEM, que estem al passeig marítim de Sitges, doncs un dels blocs de treball que tenim és oferir activitats a les escoles de tota la província de Barcelona. Cada any ens venen a visitar al voltant d'uns 10.000 alumnes, on fem tallers de biodiversitat marina i també fem visites al port de Vilanova per conèixer les arts de pesca, com funciona un port, com funciona la subhasta. I tot això ho anem desenvolupant o amb el nostre equip d'educadores o també en col·laboració amb entitats del territori que tenen aquesta vessant ambientalista, i això també és una mica el que ens motiva, no? Poder donar sortida o oferir també espais de col·laboració amb les entitats del territori. O sigui que sí, també estem en aquesta línia.
Així és com ho veuen des del Centre d'Estudis del Mar, però ens falta encara conèixer la part fonamental d'aquest projecte. I com no pot ser d'una altra manera, vam interessar-nos també i vam poder parlar amb la directora de l'escola a l'Aragall, l'Arantxa Millán, que ens va parlar dels objectius i de com s'està vivint des de dins el fet de participar d'un projecte com aquest. A nivell d'aquí, de dins de l'escola, tu com a directora, com valores poder teixir aquesta aliança amb el projecte Magnet?
Doncs mireu, nosaltres ens fiquem en el projecte Magnet pensant sempre en el benestar de l'alumnat i que aquest pugui aprendre més i millor. Llavors, doncs per nosaltres és una oportunitat molt important poder comptar en el dia a dia a l'escola amb investigadores, amb tècnics medioambientals que ens ajudin a enriquir el nostre projecte.
Molt bé. I heu pensat una miqueta com encarareu aquestes sinergies?
Mira, en un primer moment, amb l'alumnat el que hem fet ha sigut introduir el tema del mar com a fil conductor. Llavors, tota la dinàmica d'aquest curs va lligada amb el tema del mar. El carnaval, les lectures que fem en el Llegim a l'Aragall, les cançons que sonen, la Diada de la Música, de mica en mica. Per exemple, d'aquí dues setmanes ens visita el FEM i fem uns tallers específics en unes aules. I llavors, d'aquesta manera, anem introduint de mica en mica i aprofitem l'expertesa del partner doncs, per ajudar-nos a respondre a preguntes reptes, com en el cas de l'alumnat de quart de primària que estaven investigant per què un vaixell surt o no surt en el mar, i hem comptat amb l'ajuda i el recolzament de les investigadores del ICM.
Sí, precisament d'aquest tipus d'activitat, entenc que abans també hem comentat amb la gent de l'ICM que tot serà una vessant molt, molt pràctica, no? I segurament bastant intentant apropar-ho a lo lúdic, no?
Exacte, la idea és anar introduint la pràctica indagatòria, però d'una manera molt lúdica, a través d'experiments, a través de propostes obertes, on ells i elles se sentin capaços d'anar seguint aquest abordatge.
I de moment, aquests aproximaments que esteu fent a la cultura del mar, amb aquestes petites cosetes que em dius que ja esteu treballant, com estan responent els alumnes? Els agrada? Estan engrescats?
Estan superengrescats i engrescades. El mar és un sentiment que portem tots els vilanovins i estan superengrescades. Fins ara baixàvem a la platja doncs, a jugar, a fer esports nàutics i ara doncs, visitarem la platja des d'una vessant més científica.
I tot això també hi haurà una intenció d'aplicar-ho a nivell transversal amb totes les assignatures que es puguin, no només com un afegit de específic de vinga, anem a fer l'activitat de mar, no, sinó integrar-ho en tot el pla educatiu.
Sí, aquest és l'objectiu i el repte, doncs intentar integrar totes aquestes pràctiques dins d'una manera globalitzada i que sigui tot un fil conductor. A nivell de llengua és molt fàcil treballar el mar, no? Doncs a nivell de llengua amb cançons, amb llibres, a nivell artístic, amb els colors, no? Amb els artistes que han retratat el mar. O sigui, que de mica en mica, a través d'aquests tres cursos, quatre de projecte, doncs anirem intentant relacionar-ho tot. El claustre està molt motivat. Vam anar a visitar l'ICM, vam anar a visitar el CEM de Sitges, hem conegut els nostres referents. A més estem fent tota una formació amb el nostre referent de formació del Magnet i el que nosaltres estem intentant fer és avaluar i coavaluar la nostra pràctica educativa, veure quines pràctiques portem a l'Aragall actualment i com les podem millorar, amb l'objectiu de que l'alumnat aprengui sempre més i millor, i sobretot amb rigor científic i pedagògic.
Com veieu, sens dubte, una iniciativa superinteressant per apropar el mar a la canalla i utilitzar-lo com a vehicle per obrir nous horitzons als més petits. Ho anirem seguint segur amb atenció des d'aquí, des de Ran de Mar.
Ho anirem seguint, una iniciativa molt interessant. Moltes gràcies, Carla. I nosaltres el que fem ara és fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from.
And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Les plataformes ecologistes crítiques